Diputat al Congrés i membre del Consell Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya, Carles Campuzano ha visitat aquest divendres Sant Cugat, convidat per la Joventut Nacionalista de Catalunya, i com a advocat ha aprofitat també per xerrar-me una estona. Benvingut, senyor Campuzano.
Gràcies.
Primer de tot, com afronta vostè aquestes eleccions del 20 de novembre?
Doncs les afrontem des de l'assumpció de la gravetat de la situació en la que viu el país, però també des de la confiança que el país se'n pot sortir i que un bon resultat electoral de Convergència i Unió en aquestes eleccions del 20 de novembre pot ajudar a donar-li al govern de la Generalitat la força que necessitem per sortir del forat de la crisi econòmica en la que estem instal·lats i sobretot de reforçar el procés de la transició nacional de Catalunya que el govern i el país pretenen endegar en els propers mesos.
La cinquena legislatura pel senyor Campuzano serà cabdal? És la més important de totes, aquesta?
No sé si serà més important que totes, perquè les últimes quatre legislatures han sigut molt, molt intenses, però és evident que estem en un moment històric i això segurament ho veurem dins uns quants anys, no? Però en aquests moments conflueixen diverses coses. Una crisi molt profunda del model econòmic que ha marcat el món occidental en els darrers més de 30 anys, un esgotament de les velles maneres de fer política i la fi de la pretensió d'encaixar Catalunya a l'estat espanyol. I al mateix temps una necessitat de reimpulsar el procés de construcció europea. Tot plegat té prou volum, prou entitat, com per creure que aquests propers 4 anys en termes col·lectius seran importants, molt, molt importants.
De fet, vostè parlava d'aquesta triple crisi, no? Podríem dir, en què es troba Catalunya, l'economia i la política. El senyor Duran i Lleida ha parlat en diverses ocasions que la Federació Nacionalista ha de jugar un paper important. Si vostè creu que és així, creu que s'ha d'obrir els pactes condicionats amb el Partit Popular?
Jo crec que en aquesta propera legislatura el que ens seria ideal seria que el Partit Popular no tingués majoria absoluta. Perquè el que sabem que és que quan els governs espanyols, ja siguin del PSOE o ja siguin del PP, no han tingut majoria absoluta, hem pogut defensar millor els interessos de la societat catalana, hem pogut guanyar en matèria d'autogovern, hem pogut garantir bones polítiques econòmiques i socials pel nostre país. I quan hi ha hagut majories absolutes del PSOE i el PP, això no ha estat. Però em sembla que estem en un escenari que anem cap a una majoria absoluta del Partit Popular. I aleshores crec que el que necessitem és que a Madrid hi hagi una veu forta, poderosa, que sigui capaç de plantar cara en el govern del Partit Popular, en els intents de recentralització que viurem, un Partit Popular que segurament estarà acompanyat per part d'un Partit Socialista Obrer Espanyol molt entregat a la causa jacobina, ho hem vist en la recent reforma constitucional, i necessitem també un grup parlamentari catalanista fort a Madrid que doni suport al govern de la Generalitat en les grans batalles, en la batalla del pacte fiscal, en la batalla de la defensa de l'autogovern. Per tant, potser més que estar en un escenari d'una convergència i unió decisiva en la política espanyola, com ha estat en altres moments i que fou positiu, estem en un moment d'un escenari d'una convergència i unió forta, que planti cara, que no s'espanti davant d'aquesta majoria absoluta, que sigui capaç de, malgrat no tindre aquesta força decisiva, aturar políticament. Això vam fer-ho entre l'any 82 i l'any 1989. Va haver una enorme majoria absoluta del Partit Socialista Obrer Espanyol. L'Alfonso Guerra va arribar a enviar la Guàrdia Civil per impedir que es posés en marxa el Canal 33 i Convergència i Unió va plantar cara i vam guanyar aquella batalla. Als anys 80 vam viure l'intent d'acabar amb l'autonomia, que fou una llei que va conèixer, vostè és molt jove, però la llei orgànica d'harmonització del procés autonòmic, la LOAPA, i la força política d'aquest país va impedir-ho, havent-hi majoria absoluta a Madrid. Per tant, no ens ha d'espantar la majoria absoluta del PP, el que hem de tindre és la força per plantar-hi cara.
En tot cas, Convergència i Unió està disposada a pactar amb el partit que estirarà la corda de l'altre cantó, és a dir, ens hem trobat amb situacions que afecten directament a Catalunya, afecten directament al govern, la llengua, la cultura a Catalunya. Aquest és el partit amb el que espera Convergència i Unió poder pactar per poder arribar a algun benefici per Catalunya, entenc jo, però de l'altre cantó tindrem segurament polítiques que no agradaran des d'aquí. Això li pot passar factura a la Federació Nacionalista?
A mi em sembla que quan els electors que han dipositat la seva confiança en Convergència i Unió han vist i observat que la força de Convergència i Unió és útil, és decisiva, o quan aquests mateixos electors han constatat que la força de Convergència i Unió ha servit per plantar cara, hem tingut una confiança important, no? Tot una altra cosa és que en aquest precís moment, i amb independència de qui guanyi les eleccions espanyoles i de qui les guanyi per majoria o per minoria, necessitem a Catalunya grans acords entre les forces polítiques que ocupem l'espai central del país. Sembla que és una molt bona notícia que amb Esquerra Republicana de Catalunya haguem pactat en el Parlament de Catalunya aquests dies, en el marc del debat de política de l'Estat de la Nació Catalana, haguem pactat una moció per endegar el procés cap al pacte fiscal. Em sembla molt bona notícia que amb el Partit Socialista haguem pactat el compromís d'endegar la reforma de la llei electoral, per tenir una llei electoral pròpia. Hi ha grans matèries de país, on la defensa de la immersió lingüística, que hem coincidit Esquerra, PSC, Iniciativa, Convergència i Unió. Crec que en aquesta legislatura a Catalunya és un moment dels grans acords de país, de no buscar tant allò que ens diferencia, sinó allò que a tots ens permet treballar junts.
Seria més fàcil amb un grup propi del Partit Socialista Català?
Miri, un dels problemes que ha tingut Catalunya en aquests 30 anys de democràcia és que la principal representació catalana a Madrid ha estat una representació de diputats dependents del Partit Socialista Obrer Espanyol. En aquests darrers anys hem estat 10 diputats de Convergència i Unió i 25 diputats del Partit Socialista de Catalunya. Estic absolutament convençut que si les xifres haguessin estat al revés, 25 diputats de Convergència i Unió, 10 diputats del PSC, moltes de les realitats dolentes que aquest país ha patit els haguessin pogut donar el tomb. Des del corredor mediterrani que hem de batallar fins al darrer minut, fins a la política en defensa de la llengua catalana o un bon sistema de finançament. Aquest país ha tingut una enorme feblesa en aquests 30 anys de democràcia, que és que el PSC ha guanyat totes les eleccions a Madrid. I si aconseguíssim guanyar aquestes eleccions a Catalunya, jo crec que donaríem al país la força que es necessita a Madrid.
Sembla una mica que presenta la Federació Nacionalista com la garantia de futur per a Catalunya. El pacte fiscal serà una de les paraules claus en la propera legislatura. En tot cas, parlem una mica de com es prepara Convergència i Unió per aquesta fita. No fàcil, ho hem de dir, la veritat. I es prepara amb unes llistes potser que opten més per l'experiència que per la renovació. És això bo?
Veurem, finalment, el dia 8 d'octubre, que és quan la federació té previst aprovar les llistes, però avui ho deia molt bé en una roda de premsa en Duran i Lleida, no? Si optem per una llista de continuïtat, no és en contra de ningú, ni en detriment de ningú, sinó posant en valor la feina feta pel grup parlamentari català de Convergència i Unió a Madrid. I estic convençut que els partits, estan satisfets de la feina que ha fet el grup parlamentari, d'haver aplicat aquesta força amb 10 diputats i 8 senadors, temps en el que Convergència i Unió no ha estat la força decisiva a Madrid. A la primera legislatura del Zapatero ho foren Esquerra i Iniciativa, corresponsables de moltes de les decisions que avui en paguem les conseqüències, i en aquesta segona legislatura tot plegat ha estat convuls amb aquesta crisi financera i econòmica que ens està afectant tan durament, no? Aposta per la continuïtat, que vol dir segurament aposta per valorar la feina que han fet la gent de Convergència i Unió a Madrid. I en tot cas agraïts. Jo ahir mateix vaig ser proposat per la meva comarca, la comarca del Garraf, per continuar a les llistes. Això es trasllada a l'Executiu Nacional, per tant agraïts, doncs, que els militants de la meva comarca em continuïn donant aquesta confiança per representar Catalunya en el Congrés dels Diputats.
Parlava vostè de continuïtat i de grans reptes ara mateix posats sobre la taula. El debat sobre el finançament local podria ser un d'aquests reptes o no és el moment d'abordar aquesta qüestió?
Miri, si aquí ens escoltés qualsevol alcalde i regidor de Catalunya, diria que en aquests 30 anys mai ha estat el moment d'abordar aquesta qüestió. I més enllà de la mala gestió que hi ha hagut en molts ajuntaments, no pas el de Sant Cugat, que és un dels ajuntaments que sempre la gent de Convergència i Unió posem com a exemple, en l'època tant de l'alcalde Recoder com ara en l'època de l'alcaldessa Conesa, el que és cert és que els ajuntaments han patit un dèficit de finançament derivat de fer-los assumir per part de la resta d'administracions l'exercici de competències que no li eren pròpies però que eren demandades per als ciutadans, no? Molts ajuntaments, per exemple, han optat per una política de serveis a les famílies amb nens petits, just abans de començar aquesta entrevista, vostè i jo parlàvem de la conciliació de la vida familiar i laboral i de les dificultats que això té per les famílies joves amb nens petits, no? L'Ajuntament ha fet aquesta política, malgrat no sigui una competència que li és pròpia. Per tant, sí, es necessita una clarificació competencial del paper dels ajuntaments i dotar els ajuntaments dels recursos econòmics que necessiten per prestar aquells serveis que els hi toca prestar, efectivament.
De fet, parlava també de la mala gestió de les administracions contestant aquesta pregunta, i una de les seves propostes és precisament aquesta llei que doni accés a la informació del que fan les administracions, del que fan els governs als ciutadans, una legislació que existeix a tot el món occidental, per suposat, i a Espanya no. Serà aquesta la legislatura d'aquesta llei?
Miri, el Partit Socialista porta 8 anys prometent aquesta llei, se'ns acaba la legislatura i no s'ha fet. I vostè deia molt bé, tots els estats de la Unió Europea, amb excepció de Grècia, Letònia, Luxemburg i alguna altra, tenen aquesta legislació. I Estats Units, Canadà, Nova Zelanda, Austràlia, alguns països llatinoamericans, Xile, dels que té una legislació més potent, que és una legislació que es basa en la idea del dret a saber els ciutadans amb què els governs gasten els seus impostos, en saber en quin estat es troben determinats procediments administratius, en una societat en què el ciutadà cada vegada vol ser més corresponsable de les decisions que es prenen al govern. I aquesta hauria de ser la legislatura, que aquesta llei d'accés a la informació pública, aquesta llei de transparència, aquesta llei que reconeix el dret dels ciutadans a saber, es pogués concretar. Aquest ha estat de les prioritats que hem anunciat en un recent acte de precampanya electoral. Recordant que aquesta setmana, el 28 de setembre, es celebrava el Dia Internacional del Dret a Saber, promogut per la coalició d'organitzacions no governamentals que defensen aquesta, la incorporació d'aquesta legislació a l'estat espanyol.
I per acabar, continuem mirant al futur. Quin panorama polític espera el Congrés? Quins resultats espera de Convergència i Unió? I amb quin mapa s'emmarcarien aquests resultats?
Miri, jo crec que l'ambició en la que hem d'anar aquesta campanya, sabent que és difícil, vostè ho deia, és guanyar per primera vegada les eleccions a les Corts espanyoles, per primera vegada que en aquests 30 anys de democràcia guanyi les eleccions espanyoles un partit no sucursalista, un partit, una coalició, una federació de partits que les seves decisions no depenen de Madrid. Sé que això és difícil, però també estem convençuts que tants anys de donar confiança al Partit Socialista de Catalunya per defensar els interessos de Catalunya han tingut un resultat ben magre des del punt de vista. Els catalans han donat massa confiança en el Partit Socialista per defensar els interessos del país. Toca això d'aquí canviar-ho, ens sembla que toca donar confiança a Convergència i Unió, donar força a Convergència i Unió, que és també donar força al president Mas. Hi ha un govern de la Generalitat que està fent esforços importants, prenent decisions complicades i difícils, que no són fàcils d'entendre, però que són imprescindibles per sortir d'aquest forat. Aquest govern també necessita la força dels seus diputats, dels diputats de Convergència i Unió a Madrid, per fer la feina que toca.
Doncs, senyor Campuzano, amb aquesta anàlisi ho deixem. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vostès, moltes gràcies.